Bon dia, ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres un programa més del Trasbarnat.
El programa cultural i literari de Ràdio Falset que us arriba cada mes després de l'Espai Rodamont.
Aquest és el primer espai de la primavera i això es nota a l'ambient. I a més, quan arriba el mes d'abril.
I tot el que comporta per a la literatura l'arribada final de mes de Sant Jordi, el dia per excel·lència del llibre. També el dia 23 d'abril es commemora la mort de dos grans escriptors, Cervantes i Shakespeare. Quina casualitat, no?
Per això, en aquest programa encara hem de ser més curosos a l'hora d'oferir-vos l'aparador o la llista, perquè suposo que també en depèn molt a l'hora de comprar o de regalar el llibre.
I és així, amb cura, poder aconseguir que cada dia que fem aquest programa vosaltres pugueu gaudir-lo com una veritable trobada de les lletres a les ones de la ràdio.
Un espai literari que també està inclòs dintre el magazín dels dissabtes del matí de Ràdio Falset, La Finestra, i que repetim els dimecres al vespre i els diumenges a la tarda.
Ja sabeu que volem ser un espai cultural obert on hi pugueu participar també vosaltres.
I amb tota mena d'aportacions, ja sigui amb les vostres crítiques positives o suggeriments per tal de millorar-lo.
Per tal que pugueu fer aquestes aportacions, us donem un telèfon i una adreça de correu electrònic.
Que són els següents. El telèfon és el 977-83-1135 i el correu electrònic és trac.barrat@radiofalset.net, que, com veieu, hem creat especialment per als oients d'aquest programa.
Així doncs, ja ens podeu enviar els vostres emails.
Avui parlarem amb un escriptor novell que ens parlarà del seu llibre recentment editat.
Tindrem també un aparador de llibres perquè pugueu triar i remenar els llibres que més us convinguin segons els vostres interessos, tenint en compte, com hem dit abans, que aquest mes celebrem Sant Jordi i potser n'haurem de triar un o més.
I acabarem amb la lectura de la llista dels llibres més venuts durant el darrer mes a les principals llibreries de Catalunya.
I ara ja comencem amb les notícies del Trasbarrat. El Diari de Tarragona oferirà relats inèdits d'escriptors locals. Tots els dissabtes i diumenges fins al dia de Sant Jordi, els lectors del Diari de Tarragona poden descobrir petites peces de creació literària. Així doncs, els lectors poden gaudir d'11 relats inèdits d'escriptors del Camp de Tarragona, que es publiquen els caps de setmana en les edicions de dissabte i diumenge fins al dia de Sant Jordi. Els escriptors que hi participen són Olga Xirinacs, Xavier Aguilar, Enric Alfonso, Xavier Amorós Corbella, Maria Lluïsa Amorós, Noemí Bages, Josep Lluís Bruguera, Jordi Cervera, Òscar Palazón. Aquest va ser professor d'anglès de l'Institut de l'IES Priorat ara fa uns anys. Mari Carme Rodríguez i Francesc Valls.
30.130 visitants són els que el nombre de persones que han visitat l'exposició al retorn dels documents confiscats a Catalunya, que es va poder veure fins diumenge passat al Palau Moja de Barcelona. La mostra, que ja és el primer dia, ja va rebre més de 1.000 visitants i que va registrar cues de fins a 45 minuts, va acollir des del passat 5 de febrer 119 documents incautats a Salamanca des de l'acabament de la Guerra Civil. A partir del mes que ve, és a dir, a partir del mes de maig, aquesta exposició començarà a viatjar per Lleida, Amposta, Manresa, Girona i Tarragona.
La Setmana del Llibre en Català ha premiat la trajectòria literària de l'escriptor Emili Teixidor. La Setmana del Llibre en Català, ja des de fa 10 anys, premia la trajectòria literària d'un escriptor català. Aquesta menció ha estat atorgada, entre d'altres, a Belí Artís Gené, el anomenat Tisner, Josep Maria Espinàs, Miquel Martí Pol o Maria Antònia Oliver, per posar només uns quants exemples. El 2006, el guardonat ha estat l'escriptor osonenc Emili Teixidor, un dels grans noms literaris del país, autor tant de narrativa per a joves com per a adults. Una de les seves obres més reeixides i abastament lloada per la crítica és Pa Negre, amb la qual va guanyar el Premi Nacional de Literatura de 2004. L'escriptor Jordi Puntí va ser l'encarregat de fer la glossa de Teixidor, tot destacant-ne la trajectòria literària amplíssima, variada i compromesa, i l'acte es va acabar amb un recital poètic titulat Poetes sense etiquetes, a cura de Feliu Formosa, Marta Pessarrodona, David Castillo i Núria Martínez. Durant l'acte, Emili Teixidor va dir que a finals d'aquest mes sortirà a la venda la seva darrera obra titulada Laura Sans, una narració inspirada en el clàssic de Miquel Llor, Laura a la ciutat dels Sans.
I tenim nou combustible per a cultura en català. Es tracta de la revista Benzina. Aquest mes ha arribat als quioscs una nova publicació cultural en català, la revista Benzina, que neix amb l'objectiu d'omplir un buit en l'espai comunicatiu dels països catalans. Amb una distribució inicial de 10.000 exemplars, Benzina busca convertir-se en un referent de la generació que va dels 25 als 40 anys. Benzina es defineix com una revista d'excepcions culturals, que es manifesta en català de la manera més normalitzada possible, però que es regeix únicament per criteris de qualitat, per a qual cosa combinarà artistes catalans i estrangers en els seus reportatges i entrevistes.
I ara passem ja al següent espai que us hem preparat avui.
Que és ni més ni menys que la nostra particular recomanació d'avui, el llibre que en diem el llibre del mes.
I que, com us hem dit al començament del programa d'avui, avui el llibre ve acompanyat del seu autor. Albert Roqué Grau, nascut a Vic l'any 1979, fa anys que escriu pel simple plaer d'escriure. Encara que és infermer de professió, compagina la seva feina amb una literatura molt intimista i personal. La seva inspiració és fruit del dia a dia i del seu entorn més proper, i li agrada impregnar-se de tota persona, cosa o context que li desperti curiositat.
Molt bé, aquesta petita biografia l'hem tret de la seva web, que després també en parlarem, de que un escriptor que tingui una web, per què de tot això. En tot cas, el que ens ha fet potser cridar més atenció per començar seria com ets escriptor o com escrius una novel·la sent infermer?
Primer, hola, moltes gràcies per convidar-me. En principi jo vaig estudiar infermeria perquè m'agradava la professió, realment avui per avui estic d'infermer i m'agrada. El que passa que sempre suposo que tots tenim necessitat de vegades de treure coses que tenim dins i hi ha qui fa pintant, hi ha qui fa fent una escultura, i jo ho feia escrivint. Vaig començar a escriure per escriure, com pot escriure tant d'altra gent, escriure algun relat curt, guardar-ho en un calaix, estripar-ho, i després va començar d'aquesta manera, i em vaig anar engrescant, vaig veure que m'agradava, que m'hi sentia bé, i és una altra forma d'expressar-se.
Molt bé, escolta, dius que en la biografia deies que les teves històries neixen del dia a dia. Tenen res a veure o alguna cosa a veure amb el que tu vius del dia a dia a la teva feina?
Jo crec que tothom necessita una font d'inspiració, no? Jo crec que la meva manera d'escriure és molt quotidiana, m'agradaria poder arribar a tothom, per això escric amb un llenguatge molt simple, molt planer, molt quotidià, i jo em baso en el dia a dia, no? De vegades, més que explicar ciència-ficció, per exemple, m'agrada explicar les coses que et passen a tu, a mi, amb el veí, perquè realment les coses que li passen al veí són les mateixes que em passen a mi. Explicar una mica del dia a dia, i bàsicament és això, és literatura molt quotidiana.
Molt bé. Has guanyat algun premi literari, com ara el Ramon Juncosa de narrativa l'any passat, i n'has guanyat més?
Vaig guanyar quan feia per allà segon d'infermeria, vaig començar a enviar molts relats curts amb alguns premis. Vaig guanyar un premi d'assaig memorial Màrius Viedel Martín a Cambrils, que era un assaig sobre el diàleg, i després vaig guanyar uns premis a Sitges, un premi literari que era una opinió crítica de la Unió Europea, i després també els premis de Sant Jordi de la Universitat de Vic. Quan estudiava allà, vaig fer un relat curt i vaig guanyar conjuntament amb altres persones. I aquests van ser una mica les antecessors del premi.
El Premi Ramon Juncosa t'ha permès editar aquest llibre en català, no? I tu deies, en el teu web, deies que editar un llibre en català és un repte molt gran, no? Per què ho creus, això?
Jo crec que publicar un llibre és complicat, no? Suposo en qualsevol llengua. El que passa que també cal ser conscient de la realitat que hi ha, i després no és el fet que hi hagin molts escriptors o pocs escriptors, sinó bàsicament jo crec que hi ha poc hàbit de lectura, o hi ha pocs lectors i encara doncs, que hi hagi un potencial doncs, de persones que llegeixen constantment en català, en castellà, en diferents idiomes, però el dia a dia és, jo crec que costa molt, moltes persones escriuen, però poques persones poden publicar. I tot i així, quan aconsegueixes publicar, doncs és difícil crear-te doncs, una mica de raconet o que la gent sàpiga qui ets o que la gent et llegeixi.
Molt bé. El teu llibre es titula El mateix dilluns. Per què aquest títol?
El mateix dilluns va ser una novel·la que va sortir doncs, una mica així, tenia ganes de fer una mica més amb algo una mica més en sèrio i va sortir aquesta novel·la. No ho tenia, el meu sistema no ha estat mai molt metòdic ni molt premeditat, faré això, escriuré això, el primer capítol contindrà tants apartats, és bastant tot sobre la marxa. I el títol, doncs jo me'n recordo que havia ficat el primer capítol, havia ficat dilluns, vaig portar, no sé, unes quantes pàgines del primer capítol i després se'm va ocórrer doncs, el títol del llibre, el mateix dilluns. Després vaig acabar el primer capítol i vaig ficar, doncs, el segon capítol vaig ficar dimarts. I dic, no, si he posat el mateix dilluns, ha de ser sempre el mateix dilluns. I després vaig ficar cada capítol dilluns, però exactament no és una cosa, m'agradava com quedava, perquè era curtet, no era molt llarg, bàsicament això no té cap, no és cap cosa pensada. Una mica va sortir així.
I ens podria explicar una miqueta als nostres oients de què va aquest llibre?
Bueno,
sense descobrir tot el misteri que hi pugui haver-hi, clar.
Sí, perquè l'han de llegir.
Exactament.
El mateix dilluns, doncs, bueno, és una novel·la curta, són unes 125 pàgines, en què hi ha 5 capítols, i cada capítol es diu dilluns. Cada capítol comença de la mateixa manera, però té un desenllaç diferent. Les 4 o 5 línies de cada capítol són idèntiques. És començar el mateix dia, però ja acabar d'una manera diferent. Explico senzillament un únic dia qualsevol, un dilluns qualsevol, de la vida del meu protagonista, des de que s'aixeca de bon matí fins que se'n va a dormir. I el meu protagonista doncs, es diu Poe, té 22 anys, va a la universitat i amb els personatges que del voltant, si ho més directe, doncs, es planteja la vida de qualsevol manera. És un noi, un adolescent, doncs, que té dubtes existencials, no?, del dia a dia, els típics problemes que pot tenir un noi en aquesta edat.
Uh-huh. I com el vas descobrir, aquest personatge?
M'era més... A mi sempre m'han agradat molt els noms curtets, Poe, Ona, Tom, noms així. I després, doncs, Poe va sortir, doncs... m'era més fàcil parlar, doncs, d'una persona propera a mi, de nivell d'edat. Jo, quan vaig fer aquesta novel·la, tenia 23 anys. I vaig dir, el protagonista en tindrà 22... Mira, diguem que és una mica més fàcil parlar doncs, d'una persona així propera a mi, doncs, que m'hi puc assemblar moltes coses que no potser parlar doncs, d'una persona doncs, amb més experiència, que has de plantejar tot d'una altra manera, amb un llenguatge més rebuscat, és diferent, no? I Poe doncs, va sortir doncs, per la necessitat doncs, d'explicar coses i en moltes narracions que he fet, o narracions curtes, un dels protagonistes o un dels personatges sempre de qualsevol obra que faig o que intento fer, doncs, sempre es diu Poe. Que Poe és com m'agradaria, doncs, a la llarga, d'aquí molts anys, que fos com un registre, com una marca, no?, que em diguin Poe i ho puguin identificar amb mi. Però Poe, en cada novel·la, en cada narració, hi haurà un Poe, però no té cap relació un amb un altre.
Ah, o sigui que aquest personatge Poe, en principi, no tindrà continuïtat amb altres llibres o amb una sèrie que puguis escriure de llibres, sinó que és un nom que surt... I és una miqueta el lligam que tens tu amb el lector, per entendre'ns, bàsicament.
Sí, vull dir que no hi haurà un mateix dimarts, un mateix dimecres, un mateix dijous, perquè la gent m'estiria els cabells, o sigui que...
I a més, escolta'm, hi ha Harry Potter 1, Harry Potter 2, Harry Potter 3, vull dir, per què no?
Bueno, no ho crec. Home, mai no se sap, no pot tancar mai cap porta. Però, de totes maneres, jo el que he buscat, doncs, és això, és com una marca, com un registre, i doncs, jo, no sé, si faig al llarg de la meva vida, no sé... 10 novel·les, 20 novel·les, doncs amb totes aquestes novel·les doncs, hi haurà un dels personatges, sigui principal o sigui secundari, hi haurà un Poe, que en Poe potser tindrà 22 anys, en Poe tindrà 60, serà astronauta, serà un pagès, serà no sé què, serà diferent, però sempre hi ha un Poe, la gent ho podrà relacionar-ho amb mi, és com una forma d'identificar-ho.
Molt bé. Hem vist que tens una web, i que és www.poes.cc, oi que sí, que és així?
Sí.
Bé, hem vist que és força interessant. Com és que la vas fer?
Bueno, la pàgina internet va sortir una mica, doncs, de... Jo crec que internet avui en dia, doncs, ens agradi o no, doncs és un mitjà més de difusió. I com tot, té coses bones i té coses dolentes. Quan parteixes, doncs, que ets un autor novell i que et coneix la teva màfia i quatre de comptats, doncs és molt complicat, doncs, això, donar-se a conèixer, encara, doncs, que guanyis una novel·la i que guanyis un premi i publiquis bueno, i sortir la novel·la i facis una miqueta de promocions, és molt difícil, no?, dir, escolta'm, que existeixo, no?, que sóc un de tants altres, i clar, és complicat. Després, doncs, fer la pàgina web va ser sortir, doncs, una mica això, doncs, donar-se a conèixer, i avui en dia, doncs, internet, doncs, bueno, t'ofereix moltes possibilitats, sí, és una manera d'arribar a tot arreu, i després, doncs, a la pàgina web, doncs, s'hi va intentar ficar un resum de llibre, un trosset de cada capítol. Una part que m'interessava molt era de comentaris, que la gent, si algú llegia el llibre, doncs, que participessin, em diguessin, doncs, no m'agrada, realment no val res el llibre, o sí que m'agrada, o...
I n'hi ha hagut comentaris d'aquests, perquè jo l'he vist una miqueta a la pàgina, i quasi tots són molt favorables al teu llibre.
Bueno, he de dir que al principi, els primers comentaris, aquesta pàgina web va sortir per allà, si no m'equivoco, a l'agost o al setembre, més o menys. Els primers comentaris, doncs, eren de... El primer de tot va ser el que va fer un amic meu que va fer la pàgina web, que l'han fet conjuntament, i després, doncs, els comentaris inicials, doncs, eren de persones que tenia a prop meu, no? Amics i tot. Després, a mica s'ha anat estenent a gent que ja no conec de res, no? Hi ha comentaris de tot, hi ha gent que sí que els hi ha agradat i me n'alegro, d'altres, doncs, algun que no, que em critica no sé què, no sé quantos, però d'això es tracta. La gent m'interessa que la gent em digui la seva opinió, perquè realment, siguis escriptor, siguis pintor, siguis el que sigui, sense un públic, sense una gent que et critiqui o t'opini el que fas, realment no ets ningú.
Sí, sí, la crítica és molt important.
Per això, sí, sí.
I què li diries, doncs, als nostres oients perquè llegissin el teu llibre?
Bueno, jo crec... bueno, exactament, doncs, mira, he intentat fer... Tampoc no ha estat molt premeditat, però també, per exemple, una mica el format, que és una mica el format diferent de la novel·la, potser altres novel·les, doncs, he intentat fer alguna mica diferent. No dic que sigui una cosa completament nova, innovadora, perquè, bueno, és molt difícil fer alguna cosa completament nou, no?, i trencar una mica esquemes, però, bueno, he intentat fer alguna mica diferent i bueno, ser una mica, suposo, sempre s'ha de buscar una originalitat, però fer una mica, ser una mica diferent dels altres, perquè per fer més del mateix, de vegades és avorrit. I, bueno, és un llibre, jo crec, que pot arribar a tot tipus de públic, des d'adolescent, els hi puc dir que comença amb un somni eròtic, això sempre enganxa, pot ser interessant, perquè tots hem tingut un somni eròtic, i bueno, suposo que, no sé, hi ha una mica, en aquell llibre, doncs, hi ha una mica de sexe, perquè, doncs, també, per sort o desgràcia, jo crec que hi ha coses en aquesta vida que hi han de ser-hi, no?, amb la justa mesura, sense passar-se, doncs hi ha una miqueta de sexe, hi ha una miqueta, doncs, de pensaments filosòfics, hi ha una miqueta del dia a dia, menjades a coco, hi ha una miqueta de fets quotidians, de rutina, hi ha una miqueta de cada cosa, del dia a dia.
Molt bé, escolta'm, ja per acabar aquesta entrevista que hem tingut amb tu, on podem trobar aquest llibre, realment, els nostres oients d'aquí de Falset i de la comarca, que ens escolten sempre cada dissabte?
Bueno, en principi, quan el Ramon Juncosa, aquest premi que vaig guanyar, doncs, com que estava subvencionat per la Generalitat de Catalunya i per Òmnium Cultural de la Catalunya Nord, doncs, en principi, la distribució s'ha fet, doncs, per tots els països catalans, Catalunya, València, Illes Balears, Andorra, o sigui, en principi, qualsevol llibreria, doncs, si alguna no el té físicament allà, doncs, perquè s'han fet només 1.000 exemplars, i clar, seria impossible, doncs, amb 1.000 exemplars repartir tot ple, tot Catalunya, tot València, tot Illes, les Illes, seria molt complicat. En principi, qualsevol llibreter, doncs, si una persona li agrada, li interessa, doncs, va al llibreter que sigui, de la llibreria que sigui, el demana i no hi ha d'haver cap problema.
Doncs molt bé, gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Falset, i t'agraïm el temps que ens has dedicat.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu. Vinga, adéu.
Després d'aquesta recomanació que us hem portat avui, inclòs autor, què us sembla si passem a l'aparador?
Aquest aparador ple de llibres que en petites dosis ens conviden a llegir-lo o a saber quines són les novetats editorials.
També per saber de què van, si ens poden agradar o no, en definitiva, per tenir-ne un tast i posar-vos la mel a la boca.
I aquest mes que ve Sant Jordi, doncs, potser us va més bé sentir novetats.
O també, qui sap, rellegir vells llibres que continuen tenint tota la validesa del món perquè ja s'han esdevingut clàssics de la literatura.
Per tot això, aquí en tenim uns quants que a continuació us ho comentarem breument.
Bé, començarem per un llibre que és de literatura juvenil. La seva escriptora és Care Santos i és l'última novel·la que ha editat, que es titula Els ulls del llop. L'autora afirma que davant certs successos no pot romandre callada i que escriure aquesta història va ser per ella una experiència propera a la necessitat. Es tracta d'una novel·la d'intriga i gènere negre, però sense el típic detectiu que se les sap totes, la trama de la qual es basa en la desaparició de la jove protagonista. L'argument d'aquesta novel·la ha estat comparat amb un cas real de gran impacte mediàtic. Es tracta del cas de la jove malaguenya Sònia Caravantes, que va ser brutalment assassinada.
Receptes per dormir bé. Aquest títol, com us podeu imaginar, té un autor claríssim. És el doctor de Barastivill, que aquesta vegada aquest llibre acompanya la Mirta Haverbuch, que és una doctora argentina que també treballa en el Centro Integrativo de Medicina del Sueño de Buenos Aires. Com sol ser habitual en els llibres d'Estivill, receptes per dormir bé, idees pràctiques perquè res no us tregui el son, combina l'amenitat i el rigor científic. En aquesta ocasió ens ofereixen sistemes senzills i eficaços adaptats a diferents ocasions i etapes de la vida, que ens ensenyen a preveure, detectar i resoldre els trastorns més comuns del son, una manera per garantir el descans.
I un altre llibre de literatura juvenil és el llibre de Jordi Sierra i Fabra, titulat L'estel del matí. En Pep, un noi que aspira a ser dibuixant, té el pare a la presó i l'actual company de la seva mare és alcohòlic. Quan coneix la Beatriu, una noia de posició benestant, creu els límits del seu món. L'amor entre ells dos és un impossible que es fa realitat i la parella ha de fer front a l'oposició de tothom. Només tenen una sortida, fugir de la societat que no els accepta, amb un únic amic, l'estel del matí, que en despuntar el dia els indica el camí.
I ara ve un llibre del mossèn Ballarín. El Josep Maria Ballarín ha escrit un llibre que es titula L'illa del guacamai, d'Ari Editors, és qui ha publicat aquest llibre. Ballarín imagina l'illa dels guacamai allà al Carib. Només hi ha lloros i uns homes guacamai sense vestimenta ni telèfon. Un dia, tip dels dos pinzons, arriba el colom de les Amèriques i fill de Tarroja, que sense anar-se'n es troba casat amb una guacamaia d'ulls tendres. Amb el descobrimiento, la tranquil·litat del mil·lenni se n'anirà a Norris, un llibre ben diferent dels anteriors que ha escrit a mossèn Ballarín.
Un altre llibre és Tor, que el tenim a la llista dels més venuts. La Campana és l'editorial que el publica i Carles Porta és el seu autor. 13 veïns, amos d'una muntanya, al poble de Tor, tocant Andorra. Poderosos que s'enfronten, interessos, contraband, l'orgull de la força. Estranys assassinats i sentències que fan créixer la crispació. Carles Porta ha investigat la història de Tor, la muntanya maleïda. Hi va anar la primera vegada per fer un 30 minuts per a TV3 i va quedar atrapat. Durant 8 anys ha tornat repetidament a Tor per parlar llargament amb uns personatges difícils, plens d'odi, de por i de secrets. Aquest és el llibre d'una arriscada aventura periodística convertida en narració literària, recordant el nord-americà Truman Capote. Les escenes més tenses i també les més grotesques, retrats de personatges que impressionen per la seva ràbia encesa. Els lectors devoraran aquestes pàgines amb la passió i l'avidesa que desperten les grans històries.
I canviem radicalment de llibre. Ara us presentem un llibre que es titula Max i el geni de l'enginy. L'Àngels Navarro i la Mariona Cabassa són els autores i Pere Escoa és l'editorial que ha publicat aquest llibre. De fet, és un conte il·lustrat. Max i el geni de l'enginy es pot complementar amb Juga amb l'Eugeni als Jocs d'Enginy, també dels mateixos autors, i publicat també a Pere Escoa. El primer és la història del Max, un nen nou al poble que un dia coneix l'Eugeni. Es fan amics i la vida de Max canvia. El segon llibre està format per molts jocs d'enginy per a nens i inclou una guia pedagògica per als pares, molt adequat per regalar.
I també un altre llibre que també el tenim a la llista dels més venuts és el llibre que es titula Farsa, el seu autor Màrius Serra. Té el preàmbul al Fòrum Universal de les Cultures, on hi ha l'atracció d'un mag, el gran Morelli, que té molt d'èxit. L'il·lusionista agafa un immigrant, el fa entrar en un armari i surt convertit en un català perfecte. És soci del Barça, soci de la RAC, parla un català amb accent d'Osona, canta els segadors, però després l'immigrant desapareix i a partir d'aquí es descabdella una investigació que trasllada l'escenari literari al Casino de Barcelona, on se succeeixen un gran nombre de personatges, una vintena, cadascun amb la seva història.
I el següent llibre és d'un periodista prou conegut, és el Salvador Alsius, i ha escrit un llibre que és com un estudi sociològic, que és, es diu Catalunya sexual. Editorial La Campana ha publicat aquest llibre. En aquest extens, 531 pàgines, com dèiem, llibre d'estudi sociològic, Salvador Alsius ens ofereix el fruit de la seva recerca per tot el que té relació amb el sexe, però centrant-se en el territori català. Ens parla de l'educació sexual a nens i nenes, el cine pornogràfic que es fa a Catalunya, les moltes maneres de ser gai o lesbiana, la moda de l'intercanvi de parelles, els sex shops, el sadomasoquisme, la prostitució, etc. I com a, diguem-ne, com a frase que l'il·lustra una miqueta el llibre, diu: a les parets de molts llocs no hi ha pòsters d'actrius pornogràfiques amb actituds provocatives, sinó fotos d'unes colònies de pingüins sobre la neu. Això sí, van despullats.
Bé, i l'últim llibre de l'aparador d'avui és el llibre titulat Abril Rojo, el seu autor Santiago Rocagliolo i Premi Alfaguara de novel·la 2006. És un thriller que ens parla d'una colla d'assassinats que succeeixen durant la Setmana Santa a Ayacuchana, uns anys després de la guerra interna que va tenir lloc al centre d'Ayacucho. El protagonista és un fiscal, un obscur i petit funcionari que únicament creu en les seves petites normes i que durant la investigació es va enfrontant a tota la violència i la brutalitat del seu país. Anirà descobrint coses del seu entorn, de la guerra i d'ell mateix, que potser hauria volgut no descobrir.
I a poc, com qui no vol la cosa, sense pràcticament ni adonar-se'n, ja arribem al darrer apartat del nostre espai.
Si sou seguidors del Trasbarrat de fa temps, ja sabeu que ens referim a la llista dels llibres més venuts durant el darrer mes.
Tenim dues llistes, els llibres de ficció, és a dir, novel·la, narrativa i poesia, i els de no ficció, que són llibres d'assaig, periodístics, estudis, etc.
Bé, doncs, començarem pels llibres de no ficció.
I que tenim que en el lloc número 5 tenim un llibre de l'Andreu Buenafuente, publicat per Columna, que es titula Edit.
En el lloc número 4, La ciència de la salut, de Fuster i l'editorial La Columna.
En el lloc número 3, El viatge a la felicitat. L'autor és l'Eduard Ponset i que Columna ha publicat.
Bé, en el lloc número 2 tenim Cristòfor Colom, príncep de Catalunya, de Bilbeny, i Proa és qui l'ha publicat.
I en el lloc número 1, l'últim llibre del caminant incansable, Joan Maria Espinàs, que ha publicat La Campana, que es titula A peu per l'Aragó.
Bé, passem doncs ara als llibres de ficció i tenim en cinquè lloc un llibre que, com abans ja us l'hem comentat, que és Tor, 13 cases i 3 morts, de Carles Porta, i La Campana l'ha publicat.
En el número 4 també tenim un altre llibre que també n'hem parlat avui, en aquest espai, que és de l'Emili Teixidor, que es titula Laura Sanz i que Columna també ha publicat.
Bé, i un altre que també n'hem parlat, que és Farsa, de Màrius Serra i l'editorial Planeta.
En el lloc número 2 no l'hem parlat, perquè no n'acostem a parlar quasi mai, però que sempre està en els llocs principals de la llista de llibres més venuts. Es titula Harry Potter i el misteri del príncep. J.K. Rowling és la seva autora i Empúries Editorial, que ha publicat aquest llibre d'èxit.
Bé, i en primer lloc tenim Bogeries de Brooklyn, d'Auster, i Edicions 62 és qui l'ha publicat.
I fins aquí, doncs, l'espai d'avui.
Esperem que us hagi complagut, especialment aquesta, si més no, ha estat i és sempre la nostra intenció.
Avui hem fet un altre programa, esperem que en vinguin molts més, d'això també en depèn la vostra opinió.
Bé, i no estaria de més que ens la féssiu arribar a l'adreça electrònica del programa tracbarrat@radiofalset.net. Si més no, no falteu a la propera cita mensual del Trasbarrat a la vostra emissora a Ràdio Falset, el proper mes de maig.
Ja sabeu que aquest, però, és un mes molt especial perquè fa els llibres.
Sí, hem d'estar preparats perquè arriba Sant Jordi i a part de ser el dia del patró de Catalunya i dia del llibre, també és el dia de la rosa.
al control tècnic, qui ha estat fent-nos la feina tècnica de connexió i gravació, el Vicenç Brull, sense el qual això tampoc fora possible.
Hem preparat, realitzat i presentat aquest programa l'Agustí Massip
i l'Àngels Martí.
Com dèiem, la propera cita serà el mes que ve.
Quan tornem, si us plau, no falteu a la cita mensual amb el nostre, vostre, espai.
I ara ja us deixem, doncs, sense perdre més temps, amb l'informatiu de Ràdio Falset.
Bon dia i adéu-siau.
Bon dia.
Hello, I'm here, Chabula.